la palmera a que se cae. Mira. Y esto es mi dormitorio. Todas las ramas. Las ramas en el dormitorio. A este se le vuelve a dar paraguas. Se le ha volado el paraguas. Ahora para que lo abra aquí con el viento que hace. Mira, 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 mira. Mira, mira las ramas. ¡Hostia! Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Se ha caído la palmera, señores. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Se ha caído la palmera. En directo. En directo se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Lo estaba viendo. Pues ya no hay palmera. Ya se acaba de caer. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá. Así que... pues se ha caído la palmera. En directo se ha caído la palmera. Borro.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
En directo, señores y señores, en ustedes el que faltaba. Amb Àlex Santamaría, Àlex Santamaría, Àlex Santamaría. I Pep Vergés, lo estaba avisando.
Deixa'm un moment que tinc feina.
Ah, vale, vale. Vale,
bueno, no molestis. Si saps que jo tinc una feina improva...
Pep Vergés té feina.
Vale. Hòstia, s'ha caigut la palmera.
Pep Vergés té feina.
Però s'ha caigut la palmera.
En directo.
En directo.
En directo. L'han xampat i no estava en directe, simplement estava gravant. El que passa que, doncs, bé... Bé, la transmissió que s'ha fet viral i ara mateix tothom sap ja que en aquest barri de Sevilla, concretament al barri Pino Montano de Sevilla, se ha caído la palmera.
Escolta, estic començant a pensar que millor que no plantin palmeres, no?
És un fet. No, vaja, i aquestes palmerotes que, clar, anar-les cuidant, anar-les cuidant, anar-les podant, anar-les no sé què, anar-les pelant, i al final surt un cucurutxo a 30 metres d'altura i un pal que, evidentment, amb la sequera, la gent experta en la matèria diu que els troncs estan molt secs. Hidratar una cosa d'aquestes costa molt. Ja no, bueno, perquè suba per arribar tota la palmera, doncs costa molt, i al final doncs passa el que, per desgràcia, va passar a Barcelona. Aquí, per sort, no passava ningú. Bueno, del paraguas, que no sé per què trae paraguas. O sigui, la senyora criticona, això sí. Sí.
Bueno.
Aquella s'està tot el dia filmant i este per què trae paraguas. Este, esto pasa porque, claro... I ese d'ahí, fíjate, ese d'ahí, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué peinado lleva? Vaya mierda.
Bueno, escolta, sóc que hi ha hagut tempestes a tot arreu, però aquí poquet, eh?
Bueno, home, ha regat molt bé, ha regat molt bé.
He vist els litres.
Bueno, litres, litres...
No nos comamos la...
L'única, mira, l'única lloc on hi ha molts litres és a la Riera de Llitrà.
Sí, però és... a Vilafranca he vist el que ha caigut aquesta nit, que ha plogut.
Què ha caigut? Però si a mi, jo estava a punt d'anar a passejar el gos i tocava els pebrots.
Però bueno, era quiti-quiti.
Sí, però ha mullat molt bé.
Un litro.
El jardí està content.
Ahir van caure...
Un litro, només no m'ho crec.
Sí, sí.
No m'ho crec.
Bueno, un litro des de les 12 de la nit fins aquest matí.
Pues molt poquet, no m'ho crec.
5 litros, quasi 6.
Jo ahir, sortint, ja tota la tarda va anar remullant, al vespre vaig sortir i per aigua és perquè plovia.
Però fins, per això, ahir van caure 6 litros.
No m'ho crec. Ah,
però avui, 6. Aquesta nit, que jo he estat despert, bueno, perquè no dormo, era tac, tac.
Sí, era per tocar els pebrots,
sí.
Més que altra cosa.
I al final
cosa.
És això, ha fet un litro, segons l'AMK.cat.
Home, no salvarem les vinyes, precisament.
Ara hi ha hagut llocs.
Però,
sí. Que és...
Ah, pel Pirineu, a les capçaleres dels rius.
Es pot 143 sí. litros.
Bé, veien els pantanos.
Sí, home, al Pirineu l'ha regat, eh?
De moment, tota l'aigua ha xupat, per això. No crec
una
que hagi...
altra vegada.
Sí, perquè,
escolta,
home, però sí, normal.
Em nego algunes teories.
Mira, va.
No és que sigui negacionista.
Ara posarem el marcador dels embassaments. Embassaments no, de Catalunya, l'AMT.
No, això no ho dubto.
Però total 20%. El de Foix, evidentment, continua el líder absolut, líder. 53, però bueno,
és
tot i
baix,
així...
És molt baix,
molt baix. Està començant a surar
mans,
tot el que hi ha per dins.
Mans i cotxes.
Sí, bueno, és que, de fet, ara és un bon atractiu turístic, no? Anar pel pantà de Foix i començar a veure què ve el monstre del Lagonès, el... possibles xatarres que hi hagin per allà i vés a saber si hi ha alguna cosa més.
Quan està ple hi ha un color maco, ara hi ha un color verd bland i blu.
Sí, està la cosa... Sí, bueno, clar, és que si no renova, doncs allò es va fodrint.
No,
es va...
però si tot, si no hi ha aigua...
No aneu a nedar.
No, està prohibit.
No, perquè més suposo que tampoc us enfonsaríeu. Pum,
està prohibit nedar i pescar.
Home, tenim el... Hi ha el de Siurana, 4,32%.
Hòstia, està tot bé.
El de Riudecanyes, 4%, és a dir, ni tan sols la Riera de la Riera. Sant Ponç, 25%, mira aquest encara. I el de Pasteral, que jo m'imagino que és com pitjor que el de Foix, 77,97%.
I el de Camarasa, que és el que m'interessa.
El de Camarasa, estàs parlant ja de la Conca de l'Ebre. Perquè de la Conca
del Ter, tu has mirat la del Ter.
La del Ter són internes, la qual cosa tenim Pasteral i Foix, que som líders absoluts, i gràcies a aquests dos, el tant per cent total és el 20%.
Veus?
Si no, aniríem per la Llosa del Cavall, 22%, perdó, 20,55%, la Baells, 25%.
A tope, la Baells.
A tope, a tope. Sant Ponç, 25,99%.
26,
ja, quasi 26, podem dir. Siurana, 4%, i Riudecanyes, 4,30%.
També s'han de mirar, també els pantans es mesuren també pel grans que són.
Sí, home, clar.
No és el mateix...
Bueno, és el tant per cent, clar.
Sí, no és el mateix un 5% d'un pantà enorme que un 20% d'una merdeta.
Correcte. Correcte, però sí, bueno, igualment
bueno,
estem...
Bueno, però aquesta aigua ha d'anar a algun lloc, cony.
Va, Ribarroja, l'Ebre, 91%, no sé per què.
Toma, Ribarroja.
Jo suposo que no sé per què. Potser perquè és l'últim pantà de tots ja, abans d'arribar al mar, i per ser el tanquen tot el que poden per mirar de conservar allà tot el... És a dir, deixen anar el rierol mínim. Guiamets, 8,25. Estic parlant ara de les conques de l'Ebre, que són les que teòricament han d'anar més plenes perquè baixa el Pirineu.
La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre.
De l'Ebre, efectivament.
No, es diu en castellà.
Oliana de l'Ebre, sí, que es veu que gestionen brillantment, eh?
Sí. Són... Com Rodalies, digues.
Correcte, exactament. Talarn, un 29,16%. Oliana, 19%. Terradets, 96%, que deu ser com el de Foix. Camarasa, 46%. Bueno,
és gran el de Camarasa,
bueno,
eh?
Bueno, aquest és el que ens salva una mica
I
de tot
plegat.
I aleshores tenim Rialp, 17%, i aquest és el que recull teòricament el Pirineu català, el de Rialp. Canelles, 12%, no Canelles, que no es pensi ningú ara que aquí Canelles hi ha un pantà. Hi ha el pantà aquest, sí, home, el pantà de Canelles, allà em va pixar l'altre dia. Sí. I Baserca, 60%, vull dir que total 29,90%. Anar fent. Ara, demano que és dissabte, dilluns ens hi fixarem. A veure si ha augmentat
si ha baixat una mica l'aigua. Home, si la despot ha anat a algun lloc, amb 143 litros...
Sí, home, però anirà a la Conca de l'Ebre.
Sí,
la Conca de l'Ebre està molt bé, però a nosaltres ens interessa més la conca interna, és a dir, la Llobregat, que és teòricament la que ens nodrim nosaltres, Vilafranca del Penedès, de la conca del Ter Llobregat, aigua Ter Llobregat.
Hi ha molta gent que es nodreix de Bezoia,
sí,
de Fontvella...
Perquè Bezoia té a fer gran
de Viladrau,
la personalitat.
Ho veig així.
Sí, sí, Bezoia, totalment. Però Bezoia és carota, no?
És de Madrid.
L'aigua de Bezoia és de
cara. Jo ja no em bec.
Perquè és de Madrid.
No, perquè és caríssima.
Ja, clar, perquè és cara, però és normal.
Ara bec, ara ja començo... No, és cara, de veritat, donant la situació que comença a ser tràgica. És a dir, per cuinar l'oli ja no pots fer servir l'oli que feia servir habitualment.
Re. El de Girasol, menys mal, els olis Quico... No, existeixen encara els olis Quico? Doncs ha baixat una mica el preu.
Bueno, és que anem al Girasol o...
Oh, és que, escolta, quan va començar la guerra d'Ucraïna, saps que hi ha una guerra d'Ucraïna, no? Perquè ara ja ningú se'n recorda de la guerra d'Ucraïna. Com que tothom parla de la guerra d'Israel i això, doncs que ja la d'Ucraïna no existeix ja. Ja els morts d'Ucraïna i tot això ja no... Total, que quan va començar la guerra d'Ucraïna, com que es van tancar els ports per on surt tota, pràcticament, la despensa de gra d'Europa i de mig Àfrica, doncs l'oli de girassol va pujar com l'escuma, fins al punt de que es va convertir quasi més car que el d'oliva. I aleshores, amb la sequera, el d'oliva ha pujat ja més que el de girassol, amb la qual cosa estem acabats.
Jo m'agradaria saber quan va el llard.
El què?
La llard.
Ah, la llard de porc.
Sí, que és el que cuinaven abans.
Pues suposo que per engreixar els porcs necessiten també gra.
No sé.
Pujarà tot de preu, no? Llavors... La carn de porc, tot, clar. És que...
I el tulipan, la margarina.
La tulipa?
No, al final haurem de cuinar...
Sí, no, és d'on es treuen les margarines, no? De girassol, de tulipa... La margarina no es treu del tulipà, nen, no fotem, home. Això
jo
és
estic
la marca.
A prendre... clar, em queda molt poc oli d'oliva, també ho he de dir, a casa. Molt, estem a les últimes.
Això que és una crida a algú o... Sí.
Ja m'han dit que no n'hi ha.
El proveïdor teu ja t'ha dit que no.
Intentaré que el meu àngel de la guarda, perquè no puc dir-ho d'una altra manera, més que un proveïdor és un àngel de la guarda, almenys em descantilli una garrafa.
Vale. Ara sí que està utilitzant la ràdio per enviar el missatge, el mensajito de...
No comencem amb això d'utilitzar els mitjans per gust personal, perquè no, eh?
Estàs en situació crítica, no?
Estem a les últimes.
Mira, veus?
Ara amaneixo amb molta cura.
O sigui, reget a reget, allò... Goteta, goteta...
Jo t'ho vaig explicar. Mira, ara m'ha agafat enveja, tu. Sí? M'ha agafat enveja el Toni. Per estar fotent un croissant i ara em tinc gana.
Fet amb margarina tulipan, suposo.
Bueno, ara ha aprofitat, perquè ell està tot el matí aquí, des de molt d'hora, i ara aprofitar per fer un tentempié.
Tulipan.
Un tulipan negro tulipan. Amb un...
No, tulipan negro és una altra cosa, és un desodorant, no fotem.
Amb un cubata se l'està fotent. El tulipan de l'helicòpter.
Una prova con nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E.
Vamos allá.
Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni pu ni pa.
Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirás.
¿Por qué es nuevo tulipán?
Porque ahora nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar todavía mejor.
Máximo de leche.
¿Qué tal ahora tu bocadillo?
No importaba ni un.
De esto me comería cinco.
Y ahora con nuevo tulipán. ¿Cómo sabe tu bocadillo?
Está buenísimo, más rico imposible.
Nuevo tulipán, el buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
Però el máximo de leche, però si les margarines no porten leche, porten greixos.
Máximo de leche, punto.
Pues podria ser mantequilla tulipán.
Clar, mantequilla tulipán.
Mantequilla tulipán, claro. Con el máximo de leche, jo no sé.
Y vitaminas, vamos, para...
Això és com una mica... O sigui, el máximo de leche, no sé a què refereix, però bueno, va...
El máximo de leche.
Máximo de leche.
Ja està, coi.
Sí, el máximo de leche. Sempre hi havia aquest reporter, que era una mica el senyor que es va fer famós gràcies al tulipan, igual que la Tònica Sueps, que es va fer famós aquell reporter, també.
Sí, però clar, el problema aquí està en que aquests pobres nanos, jo els entenc perfectament,
Ja està, ja està.
A Espanya els bocates es fan...
Ah, feia diverses proves.
Buenas tardes, señora. Supongo que ya conocen tulipán.
Hombre, por supuesto.
En mi casa lo usamos de siempre.
De siempre.
Yo se lo pongo en el bocadillo y les gusta muchísimo.
Y además, tulipán tiene leche y vitaminas A, B y E.
Justo lo que necesitan, así crecen de bien.
Bien. No mejor que bien.
Vitaminas A, B y E.
I lleva Viagra.
Bueno, pues casi, perquè sortien a sota ja... Déu-n'hi-do,
Doncs... aquesta gent, jo entenc, perfectament, perquè jo quan anava a la mili, anaves a demanar un bocata... I clar, demanaves un bocata i era el pa amb l'embotit a dins i ja està. Mm-hmm. Clar, nosaltres acostumats al pa amb tomàquet...
Sí.
Era horrible.
Però la modernor era aquesta. Era l'època en què la llet materna era una bírria. Havies de fer llet d'ampols pels nens. Els metges inclús t'ho recomanaven. L'oli d'oliva era una merda. Havies de fer oli de girassol, de colza o de qualsevol altra cosa que vingués del mercat d'Estats Units o d'allò. L'oli d'oliva... No es podia menjar, era una birria. L'oli d'oliva, no, vamos, ¿dónde vas con esta...?
Les sardines eren dolentes.
Sí, les sardines eren
dolentes. El peix blau era dolent.
Havies de menjar-te iogurts de no sé què, amb no sé quantos. Aquí, tot per canviar. I llavors, el pa amb tomàquet, per què? Si tens la possibilitat de ficar tulipan o natatxa.
Escolta, que no et diré, a veure, ara no ho vull
fer... Segur que és boníssim, el tulipan.
No, el tulipan, no diguin pel pan. Però una bona mantega...
Home...
I fer-te a vegades una mica de, per exemple, mantega amb pernil dolç...
El osulló. Oh, a mi m'encantava.
Amb un brioche, d'aquí cal trens.
A mi m'encantava.
Jo em prenc de tant en tant,
Sí. Un brioche que ja té la seva mantequeta, també.
Bueno, és brutal. O, fins i tot... Sí, jo no dic que sigui dolent. Ara, un pa amb tomàquet... Però, clar, jo entenc els pobres espanyols que havien de prendre els bocates sols. O sigui, bocata de calamar és sol. Et fotien uns calamars a dins un bocata, un xusco de pa i... sense cap gust de res.
Sí, 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 sí. Bueno, per això hi havia aquests productes
magnífics. A més, pol de maionesa.
Ah, no? Perquè, clar, de fet, l'enquesta era aquesta. Tu bocadillo està bueno? Bueno, la de sempre.
Ni fu ni fa.
Ni fu ni fa. Perquè no posaven tampoc pa amb tomàquet. Si arriben a posar un pa amb tomàquet com cal, aquest nen no hagués dit... Això suposo que ho van fer a Madrid, que no en saben.
No, bueno, l'altre dia vaig a un restaurant de Madrid, que entre els aperitius una mica,
sí?
Doncs posava...
posava unes llesquetes de pa amb tomàquet
ratllat. No, ratllat ja.
Ai, bueno,
i tu te'l posaves dins el plat. Sí, bueno, sí, bueno, però bueno, és un avenç,
van avançant, van avançant.
Ah?
Van avançant. I recordem que hi havia l'Hombre de la Tònica, efectivament, que va ser un altre... Hi havia...
Home, aquest era molt famós.
Els reporters es van fer molt famós, o sigui, personalitzant...
Però aquest era com intel·lectual.
Hi havia l'Hombre de Colón,
sí.
Hi havia el de aquell també que era el... Hi havia un detergent, no, bueno, és igual, un senyor químic, també és igual, ja ho descobrirem. I hi havia el reporter de Natacha, perdó, de Tulipán, i l'Hombre de la Tònica Sueps, que es va fer molt famós, aquest home.
¿Quién se viene en este hombre? Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Sueps. Sueps sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Sueps. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Sueps.
Le invito a una tónica. Ponga una tónica Sueps a este señor. Hombre, gracias. Pero preferiría otra cosa. Después le invito a lo que quiera, pero ahora pruebe la tónica Sueps. La verdad es que la probé una vez y a pesar de que es muy natural y digestiva, pues yo... Una vez no es suficiente para acostumbrarse. Pruebe otra vez y verá. Bueno. ¿Lo ve? ¿A qué le gusta? ¿Qué pasa? ¿Que le dan comisión los de Sueps?
Eran
aprenda
muy
a amar la tónica. Beba tónica Sueps.
Era molt bo. Hi havia un altre, també, de...
Le invito a una tónica Sueps.
Aquí una senyora.
Le advierto que tengo novio y que está por aquí.
Estupendo, pues le pedimos otra tónica para él. Camarero. Oiga, ¿qué está haciendo con mi novia? Nada, hombre, invitándole a una tónica Sueps y a usted le invito a otra. Pruebe, pruebe. Verá cómo es lo más refrescante que han tomado ustedes en su vida. Pues sí que está rica. Pero oiga, si usted se cree que porque me invita a una tónica va a enrollarse con mi novia, va listo, ¿eh?
Aprenda a amar la tònica. Beba tònica Sueps.
Sí, senyor. Grans anuncis. Grans, gran campanya, aquesta campanya...
Però és veritat que la tònica costava, Ara, amb Ginebra, no. No sé per què.
Campanya creada per Jorge García i Agustín Medina, l'any 78, a l'agència Norman Craig and Kummel.
Home,
aquesta gran agència, Norman Craig and Kummel.
Jo, quan ho hagués dit, no, dic jo tònica Sueps, no. Va, que t'invito a una. Dic, posa-li un...
Estava ben creat, això.
Sí. És veritat que la tònica costava al principi.
Veritat, és veritat, jo vaig dir...
Un dia vaig prendre una tònica sol...
Quan una vez no hi bastante.
Però després la gent es va animar molt amb la ginebra,
Sí.
Siguem sincers.
Gin tònic.
Demanar una tònica Sueps sol, en veies poc. Ara, gin tònics, en veies per un tubo. És la veritat.
Quan l'home de les Sueps ja es va caducar una mica perquè ja no feia tanta gràcia, aleshores van començar amb les músiques conegudes. Recordeu que posar músiques molt conegudes o fer-les famoses va ser un altre dels trucs que van utilitzar begudes com l'Estrella d'Am o...
Tu vida cambió, no eres como...
Es feia... Aquest era el Sergio Dalma.
Hoy todo es mejor, sabes, es por...
Un altre dels anuncis que feia Sergio Dalma abans de ser conegut. A la biblioteca de The Police el feien en espanyol. Sueps.
Limón Sueps, sabes, es por...
Ja, doncs això, aquesta és la tàctica.
Tu prenies tònica Sueps?
Jo
no.
No. Expressament no, sí que amb els combinats.
Gin tònic.
Els quates, fèiem gin tònic, sí,
vale.
Sobretot.
I prenies Sueps de llimona?
Sueps de llimona, sí. Sí, perquè era més pijo.
I Sueps de taronja?
En comptes de llimona, no.
Sueps de taronja?
Sueps de taronja, no. Doncs
pues a mi és el que més m'agradava.
La Sueps de taronja deixava... O trinaranjos, que m'encantava, sense gas, o Sueps de llimona, que era més pija que la Fanta de llimona.
No, jo Sueps de taronja m'agradava.
Sí. Va haver-hi un moment que el que era Fanta i Coca-Cola... Bueno, Coca-Cola no era... Perquè, clar, hi havia la competència Coca-Cola-Pepsi. I...
Jo he estat més de Coca-Cola tota la vida.
Jo també. Jo també. Què vols que et digui? Jo he estat més de Coca-Cola que de Pepsi. Pepsi era Fanta...
Més dolça. No.
Coca-Cola era Fanta, Pepsi era Mirinda, em sembla.
Pepsi, Mirinda,
Pepsi, Mirinda
i Matutano.
I Matutano, Pepsi
Productos
també.
PepsiCo.
Doncs atenció, que tenim trucada, no sé si el representant de Pepsi o de Coca-Cola.
Sí, sí, el que reparteix Pepsi.
O l'hombre de la tònica.
A veure, hola.
Hola.
Hola, ni un, ni l'altre, ni l'altre, ni l'altre.
Collons, bueno, tu.
Mira que, mira jo que... voldria rebobinar una mica.
Amb l'inventor, amb l'inventor de la tònica? No.
No.
Com s'inventa això, la tònica?
No, inventor de tònica no.
Vale.
Vull rebobinar de quan parlàveu de Foix, del pantà de Foix.
Sí.
Ui, el pantà de Foix.
Als anys 80, principis dels 80, em van fer un encàrrec, un impressor d'aquí a Vilafranca. Ui, jo sé que les meves històries semblen que per passar-los amb un home sol, amb una persona sola, bé, són increïbles, perquè a vegades m'ho miro des de fora i dic jo, si m'ho expliquen d'un altre, no m'ho crec.
Però penso
en canvi, m'ho crec perquè ho he viscut.
També penso una cosa, Lluís, que l'altre dia estava amb unes persones i diu, no, si ara tu també... Jo vaig dir, escolta una cosa, si tingués 20 anys, no hauria viscut res. Però amb l'edat que tenim, hem viscut molt. I van callar tots. Clar,
no, i a més hem estat en llocs característics.
Sí, però si no t'ha passat res, amb 60 o 70 anys, doncs pues, noi...
Imagina't, torna, no, però jo tinc moltes cada any de la meva vida i d'aquí un mes menys un dia en tindré 73.
Ah, molt bé. És una
tinc més de 4 experiències notables per mes.
Cony.
I ja no conto les normals.
Les paranormals?
No, un dia t'ho explicaré que vaig fer de Hamlet real. Bo, i no s'ho creuria ningú. Però bueno, deixem-ho estar, a lo de la d'allò.
Vinga, pantà,
em van encarregar anar a fer una foto amb placa gran, de diapositiva, o sigui, màquina de plaques, del pantà de Foix, amb el castell a fons i reflexat l'aigua.
Sí, sí.
Molt bé, vaig anar a donar amb tom a veure d'una vista que no fos la normal, i resulta ser que havia tot un plec de braços d'aigua que entraven cap dintre, allò que estava molt buit,
sí.
Però havia més d'un mig metro de gruix,
quina por.
I 10 o 15 metres de llargada pels 4 o 5 que feia d'amplada aquell entrant,
ai.
I no era aquell sol, era molt lloc, ple de peixos, i els peixos i anguiles sortien de l'aigua, saltaven per anar-se a morir a l'aire.
En sèrio?
En sèrio, ho tinc fotos i tot, però que les tindria que buscar.
No els agafis aquests peixos, que no, que també són tòxics.
No, és més... Al cap d'un diumenge vam anar amb un periodista del tothom i la meva dona amb la càmera de filmar, Super 8, i ho vam filmar i ell va fer un petit escrit pel tothom. O sigui, va ser allò... És l'experiència més allò, traumàtica que he tingut en quant a veure animals sortint del seu àmbit per anar a morir... Allò que no podia... Que igual morien, representa. O sigui, preferien morir ofegats d'oxigen que no pas ofegats a l'aigua.
De lo xulo que estava l'aigua.
Sí.
Doncs, no, això m'ho ha fet pensar quan dèieu que si estava groga o verda. No tenia... No, era gris fosc.
Clar.
Era gris fosc, era putrefacte.
I allà no hi havia l'última dels peixos.
No vaig poder fer allò.
No va
el
fer.
Calendari fins l'any següent.
Ja, va...
Perquè no reflexava l'aigua, no reflexava res. Era com si fos una sopa grisa i que no reflexava
res. A mi aquest pantà comença a donar iu-iu, eh?
Bueno, si s'abaixa l'aigua, quan ha estat ple, molt maco, perquè la prova, saps quin és, quan està ple?
Sí.
Que veus tota una sèrie de daus d'aigua.
Sí.
O sigui, que viuen al costat de l'aigua, vivint dels peixos que hi ha.
Jo...
Això és el símptoma que té bona salut. Però ara no, ja no hi són aquestes aus, eh?
Jo diuen que està prohibit pescar i banyar-se. De fet, per això no hi ha ni caiacs ni res, no sigui que t'esquitxi l'aigua radioactiva. Però, en canvi, tu mires i veus la tira de gent pescant.
Vols dir, la tira?
Sí.
Home,
sí,
jo abans.
Sí
que
n'hi ha.
Com fa que no
sí,
vas?
Sí.
Com fa que no
de països...
I més amb aquesta història de la Guàrdia Urbana, no? Del cuerpo en llamas i tot això.
Bueno, tot això
abans,
és...
Allà al pantà de Foix hem passat cada cosa, nen.
Oi, van trobar també un ca, un cadàver. Van trobar un cos. Sí, van...
Sí, dintre. I cotxes la tira.
Ja. Per això a mi em dóna iu-iu, perquè és que... Jo cada vegada crec més en les coses paranormals, saps? A mesura que em faig gran... Perquè mira si és paranormal que aguanto l'Àlex des de fa no sé quants anys. Mm-hmm. Imagina't...
Bueno, perquè tu ets el paranormal.
Ah, sóc
ai,
jo
perdó,
para...
perdó.
Jo sóc pare anormal. L'Àlex és pare normal.
Jo sóc pare normal.
Jo sóc anormal. Però no, però és veritat, no ho crec, perquè últimament estic tenint... No vull explicar-ho, perquè la música m'està matant.
i parlant d'altres pantans, allà a Rialp, al costat... Ai, no, no és a Rialp, espera, que ho dic, a port de... Com diu aquest? On hi ha els grans, primers grans viveros de truites. Jo allà anava, quan anava a esquiar, anava a la pensió, i el dia que feien truita per sopar, havia la Guàrdia Civil, i només la Guàrdia Civil i nosaltres menjàvem truita de veritable riu. Veus. Però els altres era la truita estàndard del vivero.
Además, que sé,
piscifactoria.
Sí, la piscifactoria, sí.
Més la Guàrdia Civil i vosaltres menjàveu de l'autèntica truita de riu.
Allà a Tabascana...
Sí, perquè era, mira, a l'Hostal Cotorí vaig ser el que el va inaugurar el canvi d'amo.
L'hostal?
Hostal Cotorí.
Cotorí, que te vi.
L'habitació 5 era l'única que estava escalent per dormir. Perquè, a més, tenia, era l'única que tenia llit de matrimoni i per allà passava la xemeneia de la cuina.
Hosti, hosti.
Els altres, per ficar-te al llit, els hi cremaven un plat amb un cotofluix ple d'esprit i allò escalfava una miqueta l'ambient. Però jo dormia cada nit com un torronet. Coses de la vida. El dia que estigueu en coses una miqueta, no diria macabres, però sí hamletianes, shakespearianes, m'ho dieu que us explicaré la meva anècdota de qui fet autènticament de Hamlet amb allò, amb allò que tenia del ser o no ser. Però autèntic, és en sèrio.
To be or not to be.
És en sèrio, ho he tingut a les meves mans.
Cony.
El cap del meu pare. 23 anys després de mort ell.
Bueno, estava...
Ara t'he deixat clavat, eh?
No, jo, mira...
I vaig saber que era el meu pare, perquè quan vaig veure el seu cap... Tenia els quatre bonys com els meus. A veure, jo amb el meu pare no tinc cap sentiment, perquè jo tenia un any i mig quan es va morir.
Bueno, però...
no l'he conegut.
I Sant Fèlix
va ser que ma mare va voler fer el traslado d'un nínxol perquè estava en quart pis i posar-lo en un nínxol més assequible. Vaig anar amb el canvi, estar amb ella, i com que la caixa estava bastant fotuda, un quart pis... Es va trencar la punta de la caixa i vaig veure que hi havia una cosa rodona, la vaig agafar i era...
Mira, no la vaig xutar.
Si hagués caigut a terra, s'hagués desfet. Les coses clares. I a més, et diré una cosa.
Vida,
quan va néixer el meu fill,
Li vas ensenyar.
Que va néixer acabat de 17 anys, de passar-me això, li vaig mirar el cap i com que surten pelons, dic que ets fill meu i net de ton avi.
Els bonys del teu avi.
Sí, perquè el tenia al front i tenim quatre bonys repartits.
A veure si sereu d'una altra galàxia.
Ai. Això és una senyal, eh?
Sí, això és una senyal.
Sí, el que vulguis. Bueno, però tenim la línia directa, es continua.
Sí.
Oi que sembla una cosa boi?
No.
I jo no la tinc com a dramàtica, ni com a... Vull dir, una cosa natural que em va passar.
Sí.
Ja dic, no podia tindre cap sentiment humà, perquè jo amb aquella persona jo no l'havia coneguda.
Ja, però un crani és un crani.
Exacte, un crani és un crani.
Ja, bueno, perquè sí, el del teu pare... Però és que
no, era el primer, no era el primer que veia, a més.
La meva relació amb els cranis ha sigut més aviat curta. A part dels cranis de bé que tiraven el caldo a l'Emili, jo de cranis n'he vist pocs.
Ja et dic que... I per això et dic que a vegades penses, hosti, sembla mentir que hagi estat en tants llocs i fent tantes vivències... Si només has viscut una vida, de moment.
No, que se sàpiga.
Sí, exacte.
Estic investigant amb la meva anterior, eh? Ja estic investigant.
Sí. Jo també investigo, però em vaig quedar a la panxa.
2 de febrer de 1976, Barcelona. Jo hi era. Ja mireu el que va passar el 2 de febrer del 1976.
Ho mirarem.
Algun dia us ho explicaré, també.
Doncs
pues vinga, escolta, Lluís, gràcies.
A veure. No,
avui ens has fotut una mica la pel cos, però vale, vinga.
No, no és por.
Pantà de foix, els peixos suïcidant-se. I el cap del teu pare,
el cap que m'aguanta
al final a mi, eh? Home,
que tenim un tabú de les nostres...
Sí, sí, però...
dels nostres propers, que no és irreal. Vull dir, si tu, perquè tens més sentiment per quan has conegut amb aquella, has conviscut amb aquella persona, molt més.
Ja.
Però si no, és un estrany.
Sí.
És un estrany, una persona que no has conegut.
Ja. No. Bueno, vale, vinga, deixem-ho aquí.
A veure, adéu.
Adéu.
Clar, és que mai saps d'on vens i on vas. Bueno, ja sí, a vegades tenim evidències i proves, no? Recordem en aquest programa...
En esta misma tierra, dentro de la tierra, hay otros mundos.
Hay otros mundos y otras personas que viven.
Usted sabe que la ciencia no está muy de acuerdo en eso, que bueno, se sabe que ciencia, hay un núcleo...
Entonces, ¿qué me diga a mí que son los hombres de Norteamérica?
¿Cómo los hombres de Norteamérica?
Los pies negros de Norteamérica.
¿Qué son?
Pues son seres que viven bajo las capas de la tierra.
Escarbados.
Seres que viven.
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Eso sí.
Pero existen, en realidad existen.
Entonces, vamos a ver, en Ganímedes... Nada. O en Acuariana o Raticulí, ¿son distintos los seres que viven?
Claro, cada uno existe en un mundo, un armonioso más elevado uno que otro.
¿Y por qué esa no se
Tampoco
puede?
Se puede hacer Begoña Verónica. Se utiliza unas tijeras y un libro.
¿Begoña Verónica eso qué es? Perdone mi ignorancia.
Es un libro normal y corriente y mete unas tijeras en forma de cruz abierta. El libro es la vida, según Cristo, porque todas las palabras que decimos por la boca están escritas en un libro.
¿Cualquier libro?
Cualquier libro está escrito en un abecedario, que son las palabras que un ser humano dice hablando. Uh-huh. Pero las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar. Uh-huh. Si juegas con las tijeras, ya sabes, y las metes dentro del libro, invoca a ese espíritu, Cuño. El espíritu viene y mueve las tijeras. ¡Bum! Pero puede cortar las ligaduras en que está amarrado el libro y clavársete las tijeras en los ojos. Tengo un amigo mío en Mataró con los ojos vaciados por esto.
¿Pero las tijeras solas?
No, las tijeras es un espíritu que lo mueve.
Pero se mueven desde el libro, se mueven solas.
Se mueve, se abre y se cierra, según haga las preguntas. Entonces, como está invocando un espíritu a través de unas tijeras, las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar, quiere decir que la persona que hace ese juego a la larga quedará parapléjica en una silla de ruedas.
Toma.
Tengo miles de criaturas que me vienen en silla de ruedas por este juego.
Ara, miles. O sigui, has de muntar aquí una consulta. Bueno, per això dic que això dels bonys i aquestes coses, aquestes senyals...
Els bonys m'ha impressionat, eh? Els bonys impressionat. Quatre bonys.
Sí, que deuen correspondre als quatre xips, cosa que ja sabíem nosaltres, els quatre xips implantats.
¿Qué sentido tiene que le coloquen a ustedes esos tres chips?
Bueno,
los chips.
Esto quiere decir que ellos tienen que saber por dónde yo estoy de día y de noche.
O sea, que usted es un... Ahora, por ejemplo, ellos pueden estar viéndonos a nosotros.
Ellos están aquí con vosotros y ustedes están viendo.
O sea, que es como si nos estuviesen retransmitiendo.
Todos somos espejo de Dios.
Claro. No, pero no estoy hablando de Dios, estoy hablando de los extraterrestres.
Estamos viendo los extraterrestres parte de Dios, como usted es parte de Dios y yo soy parte de Dios.
Sí, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de tecnología. Esos extraterrestres le han colocado a usted una serie de chips, con lo cual le están controlando a usted. Dios no necesita poner chips a nadie.
No, están controlando. No. Ellos saben dónde yo estoy, vaya donde vaya.
Eso es una forma de saber dónde, de controlarme,
claro
¿no?
Claro. Entonces, si Dios me da un mensaje, yo ese mensaje lo tengo que hacer.
O sea, a usted lo cogen porque usted le transmite mensajes de Dios a ellos también.
Claro.
No.
Yo a ellos no. Dios se los retransmite a ellos y ellos me lo retransmiten.
Pero a través de usted.
Claro.
O sea, vamos a ver, si yo me enteré, es Dios, usted y los extraterrestres. Claro. O sea, que lo que representan ustedes es la Trinidad.
Parte de la Trinidad.
Ara. El cerebro, corazón...
No. ¿Los boños?
No. Eso no tiene nada que ver, lo que yo llevo dentro con ella. No tiene nada que ver, no.
Entonces no me aclaro.
Es que lo que yo llevo dentro no se lo puedo decir porque eso entra parte dentro del tercer secreto de Fátima.
¡Ara!
O sea, ¿usted está en posesión del tercer secreto de Fátima?
Estoy acullonido, ¿eh?
¿Usted lo sabe? Y no puede decirlo. Pero lo que no entiendo... ¿Por qué los extraterrestres tienen tanto interés en usted?
Bueno.
Es una pregunta que yo siempre me he hecho en esta vida, es por qué Dios se me ha manifestado a mí, por qué Cristo se me ha aparecido 2 horas y media, por qué he fallecido 2 veces y por qué yo.
Podria ser part de les respostes, els senyals familiars de segons quines persones...
¿Por qué he fallecido 2 veces?
¿Por qué he fallecido 2 veces? Y porque tiene miles de casos de tijeras que
Verónica
se,
y...
De Begoña. Miles de tijeras. ¿Por qué yo? Porque tenía... Ell, per això, tenia 3 bonys, que eren 3 xips. Hi ha gent que té 4, perquè suposo que per si falla un.
4 xips.
4 xips, hi ha 3 xips, hi ha 3 xips, 3 gigas de 4G i de 5G.
Jo, jo soc 5G.
5 xips,
ja. Passa, m'ha col·lapsat.
Tens 5 bonys, tu?
No, tinc 5... M'han introduït 5 xips a mi.
5 xips.
Però ha col·lapsat i m'he quedat tonto.
Ah. Sí, és xipi, xip, xips.
He fet xipi, 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 i no vaig, no arranco. Mira que ho intento, però no arranco. Ai, senyor, quina vida més difícil.
Xip.
És el maco d'avui?
Sí, bueno, el maco d'avui...
És que és divendres.
És que és divendres i ja són tres quarts pràcticament d'una. La cosa dius, anem avançant.
Tal com està l'ambient, podríem plegar, també.
Sí, perquè no analitzarem res del món mundial.
No, home.
L'única cosa que hem dit és la palmera que s'ha caigut.
Bueno, el metro de Madrid...
El metro de Madrid...
Sí, són les piscines Bernat
Cascades,
Picornell,
sí.
Cascades, no podies... Ni, la gent sortia amb l'aigua a la cintura, gairebé... els metros s'inundaven i la gent, he vist vídeos de gent ja cridant, dient, bueno, o ens treuen d'aquí uns ofeguem. Però amb Ayuso, Madrid és Espanya, Espanya és Madrid.
Bueno, perquè Ayuso suposo que ho ha aprofitat, que és culpa de l'amnistia.
És que el metro de Madrid fa por, ara no va en broma, eh? No, nosaltres tenim uns trens que fan caca, caguera. Però el metro de Madrid, quan plou, i no falta que plogui molt, ahir va ploure molt, és a dir, va ser molt pitjor, però sense ploure molt, estàs a dins del vagó, que es para, amb el túnel, i comença a baixar aigua.
Sí, sí.
Inunda els vagons.
Bueno, no sé si Barcelona va passar alguna vegada també una tempesta d'aquelles
bèsties. Sí, les estacions bèsties també s'inunden, però és que a Madrid és brutal. Els vagons queden plens d'aigua. I si estàs dins un túnel, comences a veure com va entrant aigua i dius... Ui... Clar, ha de ser esfereïdor. A mi no m'agradaria pas, eh? Però no sé, algú han d'estudiar, no, aquesta gent?
Sí, sí.
Avui sentit que parlàvem tècnics i no passa res.
Els tècnics sempre, al final...
Està tot estudiat i no passa res.
Sobretot en l'informàtica, els tècnics són aquesta raça especial.
Per tallar la quantitat de línies que van tallar i de tren,
bueno, l'alta velocitat es va convertir en baixa velocitat.
Sí, sí, i la meitat de carreteres estaven col·lapsades on anaven per inundacions. Vull dir, molt bé, molt bé, molt bé. Però van caure molta aigua, si ens hagués caigut aquí ja ho hauríem vist, també. Però a mi el que m'espanta és això del tren, perquè sempre m'ha fet por. Si anem un metro que es quedi parat enmig d'un túnel i que et comenci a entrar aigua... I primer que veig les finestres rajant d'aigua. A dins un túnel. Ojit! I després que comenci a entrar per la porta aigua, a mi m'acolloniria, eh? Mira que sóc una persona que ha estat a Raticulín, ha estat a Ganímedes, però això em faria por, eh? Em faria por. Sí, sí, no... No m'agradaria pas. Aquí, el temporal, de moment, no.
No.
Ha plogut, està bé. Temporal no. Sembla ser que aquí vent tampoc en va fer. A Vilanova sí. Diu que Sitges i Vilanova i la tarda feia molt vent. Aquí no. Poca aigua. No hi ha vent. Millor que no faci vent. També t'ho he de dir. Perquè amb les quatre olives que queden, si fa una ventada ja s'ha acabat el bròquil, tu ja m'entens. Vull dir que millor que no venti.
Sí, 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 efectivament. Sí,
amb les quatre que queden ja hem collit. I clar, llavors sí que el meu oli ja se'n va a la merda, definitivament.
Si tu avui has venido por lo tuyo, home, a veure si solucionem el tema de l'oli, el proveïment...
No. Aquest tema jo no apretaré gens.
Està molt escàs.
No apretaré gens, i si alguna persona de divosa té a bé...
És una mica tipus com aquella pel·lícula del Kevin Costner, Crowner, aquella de... Com es deia? Aquella que el món estava inundat d'aigua salada i...
Waterworld.
I la gent lluitava per l'aigua dolça, evidentment, i te posar aigua dolça era tot un luxe i tothom... Doncs tu el mateix ara amb el tema oli d'oliva.
Però el que passa és que jo no demano.
No.
No sé si tenen a bé entregar-me'l.
Tu fas allò de... Bueno, jo no... Per mi no, però...
No, per mi no.
Fas una mica de paneta.
No, per mi sí.
A veure si...
Però ja, no dic res. Normalment, a la meva vida... El no demanar, mira, mai m'he prostituït,
mai
m'he deixat comprar, i he sigut un burro tota la vida. Perquè el que hauria és set, com diuen aquells, és un autèntic cràpol, que ara estaria feliç, ja m'hauria jubilat i viuria en un món fantàstic, però ser un gilipolles, doncs aquí estic, mirant a veure si puc aconseguir...
Bueno, un gilipolles pobre.
Pobre, clar.
Perquè si és gilipolles ric, hi ha molta gent que és gilipolles i rica. I,
mirant a veure si puc aconseguir 5 litres d'oli per tot l'any.
Ah, 5 ja? 5. Sí, ja ho hem quantificat.
O les garrafes van de 5.
Tu ets d'aquells que aleshores quan em vingui algú et dic que necessites oli? No. Però bueno, allargues una mica el tema. Per cert, saps... Ara estava aquí amb una notícia que parlava d'estadística, de noms i aquestes coses que sempre es diuen, els noms més posats, els menys posats, no sé què. I hi ha un apartat que es diu els noms més freqüents. És a dir, que no cal en un territori ser el nom més posat dels nadons perquè hi hagi més noms d'un altre d'allò.
M'has fet un lío ara, però bueno.
Sí, un embolic. Total. Que he clicat aquí a l'Alt Penedès i resulta que el nom més posat, el nom més freqüent a la comarca de l'Alt Penedès és, atenció...
Antonio.
A veure, a veure... Segons l'Institut Estadístic és això, Jordi continua sent el nom més sovintejat a la comarca de l'Alt Penedès.
Mohamed Jordi, potser. Doncs
pues no sé.
Com
pues
aquell del RAC1, saps, que hi ha el Mohamed Jordi?
No sé. Ara, diria jo, anem per sexe, perquè tot això està com mig estudiat i esbrinat. Els noms de la població de 2022 a l'Alt Penedès. Insisteixo que noms en general, no els més posats en adons i aquestes coses. El nom més sovintejat amb una freqüència, és a dir, amb un amb nombre d'habitants de 1714, és Montserrat. Continua sent Montserrat, senyores i senyors.
Pues mira que en conec poques, doncs, i Jordi sí, també cada vegada menys.
Jo pensava que el nom de Montserrat i Jordi, precisament els dos nostres grans icones de la història de Catalunya de sempre, doncs resulta que estaven a la baixa, i suposo que d'aquí uns anys veurem que efectivament estan a la baixa, perquè cada cop hi ha menys nadons que s'hi posin, però actualment, entre la gent... que es veu que aquest nom, Montserrat i Jordi, es posava molt als anys 60, per exemple, als anys 70. No. Bueno, però aquesta gent viu... Està aquí entre nosaltres, i per tant, les Montserrats i el Jordi, segons l'Institut d'Estadística, a l'idescat.cat, són els més sovintejats a la comarca. O sigui que si tu dones una patada i surt un nom, serà el de Jordi, o serà el de Montserrat. El tercer, atenció, Maria! I atenció, perquè aquí hi ha una mica de trampa. Maries, atenció, hi ha 1.389. Això el 2022. Però aquí hi ha una mica de trampa, perquè en la quarta posició hi ha el nom de... José.
Hombre, Pepe.
Clar. Pepe. I aquí hi ha un distintiu, perquè com que es distingeix entre idiomes, José acumula 1.357, però Josep s'acumula 1.004. Amb la qual cosa és una mica trampós, això. Perquè aleshores, clar, Jorge, no sé si està contemplat, de fet, és veritat, poca gent castellano parlant posava Jorge, el
bueno,
seu fill.
Bueno, escolta, hi ha molta gent que el DNI li posa José i és Josep.
És Josep, sí, sí, per això.
El pas que no se l'ha anat a canviar.
Correcte. Per tant, podríem arribar a la conclusió, i amb aquí el Pep ja està menys mosquejat, és que entre Josés i Joseps sumen un total d'uns 1.400 o 1.350... Perdó, 2.350 protagonistes. A gira la truita. Ni Montserrat ni Jordi. Joseps, perquè Joseps, Joans i Ases...
N'hi ha totes les cases.
Mateix, efectivament. Doncs a partir d'aquí anem tirant avall Antonio, Joan, David, Juan, que aquí una mica seria el mateix, solo Juan, no? Joans n'hi ha 1.171.
Bueno, ja hi ha Jans.
I Juans, 1.069. Hauríem de fer les sumes, a veure si entre Joans i Joseps...
I ara hi ha Jans.
Jans, que també, però això és més modern.
Sí, però és Joan, no també. Posava, és Joan.
Sí, 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 però no s'hi posava tant. I a partir d'aquí continua Marc, en desena posició, Núria, a onzena, Maria del Carmen, Mari Carme, o Carmeta, no sé si també... O sigui, clar, la Maria és perquè molta gent posava Maria davant dels noms, però actualment són Carmes, m'imagino jo, no? Carme, okay. Carmeta, Carmina, les Carmes.
Sí, Carmes.
Carmen, de Quiero y tú lo sabes, així deia la
cançó. Carmenxo, en basc.
Exacte. 879 persones que es diuen Carme. I tenim Francisco, que no sé si francès, però en principi posa Francisco, perquè distingeix per idiomes. Manuel. Marta, que no sé si Manel, també, podríem englobar-ho tot en el mateix. Marta, Anna, Maria Teresa... Daniel, Laura, Carme, Josef... Mira, Carme, el que deien, Carme i Maria del Carme. Si les sumes, doncs també... Però, bueno, oficialment el nom del DNI és aquest. Josefa, Cristina, Xavier, Jaume i Pedro. Són els 25 primers noms de la llista de més freqüentats de l'Alt Penedès.
Però no jo estic si... més amb Marc.
Mm. Però això és ara, els més joves. Però... entre tots, com que es posava abans molt altres noms, doncs aquests continuen vivint, afortunadament, i per molts anys.
Ah, sí?
Per tant, no, només faltaria. Però sí, sí, Montserrat és, de moment, continua sent la líder dels noms femenins a l'Alt Penedès.
Cada vegada en conec menys, de Montserrat.
Ja, ja. Doncs,
conec, abans en coneixia moltes,
No coneixem gaires nenes que es diguin Montserrat.
No.
És a dir, no coneixem gaires...
De fet, no conec cap nena que es digui Montserrat. Nena, bueno, clar, nena.
Quantes mares i pares han posat últimament Montserrat a les seves filles o fills? Ah. Doncs podríem anar al tema de les enquestes, de, en aquest cas, els nadons, a veure, noms més comuns... Bueno, tires avall... Va, conec, ja ho buscarem.
Conec
ja
gent gran ja que buscarem, es diu Montserrat, no, però són aquí. Gent de 60 i pico, ja, 60 ja. O de 50, sí. Però de gent jove que es digui Montserrat...
Sí, no... és veritat, eh? No se'n posen. Bueno, ja anirem als naixements, perquè els naixements ja els vam repassar en el seu dia. Crec que Biel era un dels primers noms. Marc també es posava molts. Janes... en definitiva, els noms que es posen ara.
Jo li posaré Felipe Juan, Froilán...
De Todos los Santos.
Amén.
Sí, ho sabia, eh?
Home, és que és el nom que m'agrada.
Conec de jove i sé el que els gustos de noms...
Sí, de fet, si tinc un gos també li posaré el mateix nom.
Home, per favor.
Què passa?
No sé, perquè els fills de Cayetanos i Cayetanes i aquestes coses, allò s'ha aclarit alguna cosa, perquè teòricament es negaven les autoritats a registrar un nom així.
Cayetano?
Aquell nom de la pobra nena aquella que va néixer, que li van posar per fer l'homenatge a tota la família, doncs tots els noms possibles, traumatitzant la nena, evidentment, només faltaria. Per això aquests ratolins, quan arriben a grans, estan tan traumatitzats que es barallen entre ells i surten a les revistes del cor i li daré una denúncia.
Viuen
d'això. Viuen d'això, efectivament. Ah. Però com
pensa que actualment
petits...
tenim, vivint d'això, doncs, moltíssima gent. De fet, si tu et cauen a les mans una revista d'aquestes, i va ser l'Hola o el Lectures, te n'adonaràs que la major part de gent, que figura que són molt famosos, no saps qui són. Són influencers, que es veu que són molt famosos.
Ui!
No tinc ni idea. Ni idea.
Sí. Influencers,
ni idea de qui són. Jo hauria estat influencer. Ara m'agafa gran, no? I a més has de tenir la casa molt neta, no? Per ser influencer.
Perquè sent influencer pots fer de tot. Pots fer de tot perquè...
Pots muntar cavall com les compreses.
Bueno, mira, sense anar més lluny, ahir va haver-hi l'estrena de l'1-2-3, del nou programa de l'1-2-3, fet, dirigit pel fill de Chicho Ibáñez Serrador. El director, durant l'eternitat de l'1-2-3...
Jo no ho vam fer, això.
Ho van fer a Twitch. Clar, l'estrena va acumular... Ho vam fer directe, que de fet l'1-2-3 no es feia mai en directe, es gravava durant tota una setmana i aleshores s'emetia ja muntat i tal. Aquí ho han fet al revés. Diguem que s'emet en directe i després la repetició, és a dir, com que ho pengen, després va acumulant audiència. Jo tinc Twitch. Vale. Jo ahir no vaig mirar l'1-2-3.
Baixeu-me Twitch. No ho sabia.
No van fer propaganda, sí. S'ha de baixar. O també pots localitzar les gravacions de Twitch en, a través del... a través de la xarxa. I nosaltres hem estat presents i protagonistes de l'estrena de l'1-2-3. I, de fet, hem fet una mica d'informe. No sé si posar-lo avui o posar-lo dilluns, no? Perquè és largueta, l'informe és largueta.
Espera, perquè queden 3 minuts i mig.
Sí. Mira, només et posarem allò per anar fent boca, l'inici del que va ser ahir, el 1-2-3, que, déu-n'hi-do, doncs, bueno, va acumular una audiència en directe només de 80.000 persones, perquè, en definitiva, ja, perquè no van fer propaganda. El que passa que el boca-a-boca, boca-orella, ha fet que ara... les reproduccions senceres del programa arriben ja al 1 milió d'espectadors. Aquí fan al revés. Abans s'emetia en directe i acumulava els espectadors d'una sola tacada un programa que es gravava durant una setmana. Ara el que es fa és emetre-lo en directe i acumular durant setmanes o mesos l'audiència final. I començava així.
Hola, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Lo podemos gritar. Ahora sí que sí. Vuelve el concurso de los concursos. Vuelve el 1-2-3. ¡Vamos!
S'ha de dir que estava ben muntadet, eh?
Qui ho presenta?
Doncs un senyor...
Qué locura, amigos. Esto no
me recuerdo com es diu.
Un tipo de sentido. Mirad lo que hemos...
Però ho va fer molt bé.
Mirad el plató y solo estáis viendo el comienzo. Yo, de verdad, os quiero agradecer que estéis presentes en el inicio de este 1-2-3. Diría que llamarais a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestros seres más queridos, porque creemos que es un momento muy bonito para que los más jóvenes descubráis el concurso.
Aquest senyor es diu The Gref.
Ah, sí, es va dir The Gref. Sí, famós.
Doncs ha estat el presentador i està acumulant molt bones crítiques.
És com l'Ibai.
Molt bones crítiques. I a més, un programa així dificilíssim. Parlàvem avui, o sentíem avui l'entrevista al seu director, el Chicho Ibáñez Serrador.
I a vostra companyera, Carla Pulpón.
Carla Pulpón.
Pulpón.
Pulpón, Pulpón.
Dic jo.
Com?
Pulpón.
Pulpó,
Pulpó. Carla, para los amigos.
Carla, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando aquí, porque poca broma. Y ahora voy a presentar a bueno, tres personas que me da miedo presentarlas, porque yo creo que se van a robar el show y el programa va a ser completamente suyo. Estoy hablando de unas figuras míticas en el 1-2-3. Estoy hablando de los Tacañones.
Sí, señor. I atenció, perquè van recuperar a dues de les tres germanes Hurtado, una va morir, recordem, les dues bessones.
Ahí los veis, amigos.
Van intervenir també, eren les Tacañones. Hi havia un Don Cicuta, que era...
I alguien
más... No, no,
no lo conozco,
porque yo... No, no hi havia aquestes, al principi...
No, era los hermanos Cicuta.
Ja estan bons.
No, home, aquí era un actor. Però les...
la música d'un, dos, tres no la poden agafar, no?
No ho sé, no ho sé si finalment... Jo crec que sí, perquè no era, això era l'inici de la presentació. Recordem que va haver-hi alfombra vermella.
El programa, sí.
Oye, a lo largo del programa ya lo averiguarás.
Doncs sí, les germanes Hurtado van ser les...
Me vais a contar al menos qué hacen los Tacañones, que venís a joderme el programa, entiendo.
Durante toda la elongación del programa se irá descubriendo.
Vale, pues vamos a cortar por allí arriba, volvemos porque...
Doncs dilluns farem un informe de l'1-2-3. La veritat és que a mi m'agrada la idea. Això sí, serà una emissió, no serà setmanal, ni molt menys. Pot ser trimestral, però encara ni ho saben, perquè el director va quedar, diu, tan esgotat absolutament de fer aquest programa, que de fet és una mica la tendència. Són consums esporàdics. I ja està. Va ser fer un 1-2-3, van presentar els concursants, que eren influencers, i, bueno, pues, finalment una cosa que havia de ser una estracanada i potser per això es fa en directe, no? Perquè, bueno, al final va resultar un molt bon producte. Compte amb el tema.
Molt bé, fins dilluns.
Doncs apa, fins dilluns, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, bon cap de setmana.
Vila, 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 vila